Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Per tercera temporada consecutiva, Madrid i Barça disputen el títol de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB. Avui, a partir de 2:15 de la nit, uns i altres disputaran el primer partit d'aquesta final, el millor de 5. Es tracta de la 16a final consecutiva del Barça, tota sota les ordres de Xavi Pascual en competicions ACB, és a dir, Supercopa, Lliga i Copa, i la 8a final de Lliga consecutiva. En competició ACB, el Barça i el Madrid s'han enfrontat un total de 23 cops en finals ACB. El balanç és favorable per 12-11 als catalans, tot i que també és cert que en finals de Lliga aquesta serà la 12a entre tots dos, i aquí sí guanya el Madrid per 6-5. Els dos capitans, Felipe Reyes, Joan Carles Navarro, parlen de la importància del factor pista.
Simplemente nosotros, al tener el factor cancha a favor, partamos con un pelín de ventaja, pero la igualdad es tan grande, se ha visto en los enfrentamientos de este año.
Hay que olvidar un poquito lo que ha pasado en los últimos partidos contra ellos y vamos a intentar luchar al máximo y como siempre se dice, vamos a intentar, nos estamos preparando para el primer partido e intentar sacarlo.
Doncs el Real Madrid afronta aquesta final amb el factor pista a favor, tot i que després de veure el que va ser capaç de fer el Barça i també el València en semifinals, no sé quina importància o quina transcendència donar-li o pot tenir el factor pista. I arribats a aquest punt, deixeu-me comentar una o unes quantes coincidències sorprenents. No sé si vosaltres creieu o no en les casualitats, però resulta que la darrera vegada que Àustria va guanyar Eurovisió, el 1966, és a dir, que ha plogut prou, doncs el Madrid aleshores guanyava la Champions, l'Atlético de Madrid guanyava la Lliga, el Betis descendia a segona, el Depor pujava a primera o Espanya no passava de la primera fase del Mundial. En aquest 2014, Àustria ha tornat a guanyar Eurovisió i sembla que s'està repetint la història. El 1966 no hi havia encara ACB, però sí Lliga Nacional, i aquell any el campió va ser el Real Madrid. Veurem si el Barça és capaç de trencar amb aquestes sorprenents casualitats. Comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Vaja, que a partir de 9:15 de la nit comença l'espectacle del bàsquet i de la final del play-off de la Lliga Endesa. Parlen Xavi Pascual i Pablo Lasso.
El presente que empieza mañana es ilusionante, pero a la vez difícil y bonito para el espectador, bonito para las audiencias, bonito para todo el mundo.
Mañana empezamos un play-off en el que todo, y ellos creo que lo han dicho muy bien, todo lo que ha pasado, todo lo que son las semifinales, los cuartos, la liga regular, se concentra en esto. Nosotros tenemos la ventaja de campo porque nos lo hemos ganado con nuestra temporada regular, pero sabemos que mañana empieza un playoff y empieza de cero.
Doncs veurem qui serà capaç de donar la primera estocada en aquesta final del play-off de la Lliga Endesa. Tot això, ara queda pendent saludar l'equip del bàsquet del dia amb la Marta Casanovas. Bona nit.
Hola, bona nit.
I el Toni Huguet, el control tècnic.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I tot plegat en un Bàsquet al Dia en el que hem de seguir escoltant a Pascual, Lasso, Reyes i Navarro en aquests minuts previs a l'inici de la final del play-off de la Lliga Endesa, o les opinions de Josep Maria Berrocal i de Ferran Márquez. Parlarem amb Rafa Jofresa, avui aquí al Bàsquet al Dia, portaveu de la ABP, de l'Associació de Jugadors Professionals de Bàsquet, i ho farem sobre la retallada dels cupos que recomana la Unió Europea i que passaria de 5 a 4 en plantilles de 12 jugadors i de 4 a 3 en les de 11 jugadors. Veurem quina és l'opinió del col·lectiu. I per tancar el programa, com tots els dijous, ens tocarà parlar de la NBA amb el professor Josep Garriga. Amb tot, com sempre, fins a 2:15 de la nit. Gràcies per escollir-nos per viure amb nosaltres el millor bàsquet. Yeah. I abans toca repassar noms, notícies de la jornada. Parlem dels esborrats del draft de la NBA.
Els 8 jugadors de la Lliga Endesa fins ara inscrits han decidit retirar-se. Són Guillem Vives, Alejandro Suárez i Jonas Cabent del Fiat Joventut, Marcus Eriksson i Rasmus Larsen de la Bruixa d'Or, Devon Van Ostrom del Laboral Kutchek, Kristaps Porzingis del Cajasol i Musa Diagne del Fuenlabrada.
Guipúscoa Bàsquet.
Ha arribat a un acord amb Will Hanley, que tenia contracte fins a finals de temporada que ve, perquè continuï un any més a la plantilla d'Onostiarra, l'ala pivot americà. Ha disputat aquest any un total de 34 partits, 4 dels quals com a titular, amb una mitjana de 14 minuts, 4,6 punts i 3,7 rebots.
València Bàsquet.
Ja té substitut pel càrrec de director esportiu. Serà Chechu Mulero, que ha estat tècnic assistent de l'equip durant 10 anys. Ara ocuparà el càrrec que, recordem, fins ara ocupava Toni Muedra.
Plátano de Canàries.
El patrocinador i l'aliment oficial de la Lliga Endesa ha donat 26.055 quilos de plàtans al Banc d'Aliments. La donació és el resultat de la campanya Cada Triple Vale Más, en què s'establia que l'empresa donaria 5 quilos per cada triple encistellat durant la Lliga regular. El premi Plátano de Canàries, el millor triplista de 2013-2014, ha estat Alberto Corbacho, jugador del Rio Natura Bombús.
Ens passegem per Europa, parem a Alemanya.
El Bayern de Múnic s'ha proclamat campió de la Bundesliga de bàsquet 59 anys després. Els de Pesic van derrotar l'Alba de Berlín al quart partit de la final per 62-75 amb 18 punts de Thompson i tanquen la sèrie amb un 3-1.
Anem a Sèrbia.
El Partizan i l'Estrella Roja jugaran aquest vespre el tercer partit de la final de la Lliga Sèrbia. Els dos equips estan igualats a una victòria, triomfs que en els dos casos han assolit com a visitants.
Turquia.
Avui està programat el setè i definitiu partit de la final de la Lliga Turca entre el Fenerbahçe i el Galatasaray, que estan empatats a 3. Ahir, però, el president del Fenerbahçe va reiterar que no es presentaran per protesta per la no sanció al rival pels incidents del cinquè partit.
Acabem amb la NBA i hem de parlar del gran Michael Jordan.
Avui fa 30 anys que es va presentar el draft de la NBA, el del 1984. Jordan va ser escollit en el número 3 pel Chicago Bulls.
Doncs repassats els noms, les notícies de la jornada d'avui dijous, 19 de juny de 2014, hem de parlar del Madrid-Barça.
Hola, sóc el Xavi Radaceda de l'Estudiantes i escolteu Bàsquet al Dia.
Us heu fixat que quan un jugador de bàsquet guanya un partit abans que ningú més agraeix el suport a la seva afició? Ja és aquí el playoff de la Lliga Endesa. Per això els nostres jugadors es mereixen continuar rebent tota l'energia dels bàsquet lovers. Endesa, energia per a la vida. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
A partir de 9:15 comença la final del playoff. Anem amb la veu dels protagonistes. Pablo Laso, Xavi Pascual, parlen del que cal fer per guanyar el títol de Lliga.
En el aspecto defensivo, solamente mirar los puntos sería tener unas miras muy cortas. Muchas veces puedes hacer una gran defensa y que el partido sea 80 puntos, y puedes hacer un partido defensivo muy malo y que el partido sea 60. Depende de otros muchos factores, como el acierto, como el ritmo, como el rebote. Con lo cual, me cierro un poco a la sensación de que somos conscientes que para ganar un equipo como el Barcelona vamos a tener que hacer muchas cosas bien. No solamente defensiva, sino también ofensivamente.
Primero, saber competir. Y saber competir significa ser efectivo. Efectivo desde la línea de tres puntos, efectivo desde la línea del tiro libre. No pérdidas de balón y control de los dos rebotes. Al final, en estos momentos tan decisivos de la temporada, con equipos grandes, se acaba decidiendo por las cosas más sencillas, por las primarias, ¿no?
Xavi Pascual también detalla en qué momento arriba el Barça a la final.
Bien, es una temporada muy larga también, con muchísimos partidos. Lógicamente pasan factura. Pero cuando llegas a estas alturas, prácticamente la mente es quien te lleva, no tanto el físico, no tanto las piernas, sino la mente te tiene que, el deseo de conseguir este trofeo, te tiene que llegar allí donde no lleguen tus piernas. Y creo que el equipo está concienciado de ello, tenemos suficiente experiencia en muchos de los hombres para entenderlo bien, y eso ya es pasado, ¿no? Ahora se presenta una nueva oportunidad, un nuevo reto, y hay que afrontarlo como tal, en una serie que empezará mañana, con el factor campo desfavorable, porque ellos se lo han ganado y habrá que luchar para intentar conseguir alguna victoria fuera.
I els dos entrenadors coincideixen a l'hora de comentar que el que ha succeït fins ara, al llarg de la temporada, servirà de poc de cara a aquesta final.
Todo el bagaje de partidos que llevas contra ellos te hace que te conozcas mucho, que aceptes que te vas a encontrar el Barça en el camino, lo sabes, es un equipo súper competitivo, entonces siempre valoramos que van a estar ahí, y probablemente ellos también piensen, de reojo te miras, porque al final pues hemos jugado dos semifinales de la Copa de Europa en los dos últimos años, las finales de Liga, Supercopa, Copa del Rey, por supuesto. Pero sí, es verdad que mañana empieza de cero. Entonces, un poco las dos cosas. Mañana empezamos un playoff en el que todo, y ellos creo que lo han dicho muy bien, todo lo que ha pasado, todo lo que son las semifinales, los cuartos, la liga regular, se concentra en esto. Nosotros tenemos la ventaja de campo porque nos lo hemos ganado con nuestra temporada regular, pero sabemos que mañana empieza un playoff y empieza de cero.
Tot el del passat queda en el passat, la part bona, la part dolenta. Nosaltres podem pensar que una setmana abans de jugar la Final Four vam guanyar a Madrid, o podem pensar en el partit de la Final Four, o si anem més enrere podem pensar de la final de la Copa del Rei, que es va decidir per un bàsquet. Per tant, sempre es pot pensar en allò que es vulgui, però tot això és passat, i com deia abans en Pablo també, ara l'únic que importa és el present immediat. Tota la temporada està focalitzada aquí, en aquest playoff que comença demà. És un nou episodi a les nostres vides, un nou repte per tots, i volem guanyar.
I l'entrenador del Real Madrid destaca també els punts forts d'aquest Barça.
Si te quedas con el último partido, te quedas con la canasta de Marcelinho, con el pick and roll de Tomic. Yo creo que es un equipo que tiene muchísima más riqueza que solamente eso, sabiendo que eso es una parte importante de su juego, pero yo creo que es un equipo muy completo en todas las posiciones. Estamos hablando de 14 jugadores de primer nivel, que han sido capaces de competir durante toda la temporada. Entonces, si al final, el domingo por la noche, mi obsesión fuera solamente pick and roll Marcelinho Tomic, creo que me quedaría muy corto. Tengo muchísimo respeto para el Barcelona como para solamente pensar en el que una acción del juego va a ser decisiva. Creo que tienen muchísimas armas, un equipo muy bien entrenado, y el respeto que tenemos por ellos lo demostramos siempre que nos enfrentamos.
I pel que fa als jugadors, hem d'escoltar els dos capitans.
Felipe Reyes i Joan Carles Navarro parlen de la importància de saber portar la pressió.
Somos Madrid y Barcelona, y los dos equipos tenemos muchísima presión porque se nos exige siempre ganar títulos. Así que creo que los dos partimos en igualdad de condiciones en este aspecto.
Sens dubte, jo crec que la pressió és un tema important a una final. Els dos equips tenim molt de talent, per això estem aquí. Jo crec que hem fet una temporada bona, tothom vol arribar i guanyar l'últim títol que queda, i quan això passa, pues, queda molt millor. Però jo crec que el tema de l'atenció, i com ha dit abans tothom, no? Jo crec que la gent té molta, molta experiència, portem moltes finals, i qui tingui, pues, la mentalitat o el cap millor guanyarà.
Els dos jugadors parlen de quin és l'equip favorit per la final.
Es una final y creo que los dos equipos hemos hecho una buena temporada y posiblemente nosotros, al tener el factor cancha a favor, partamos con un pelín de ventaja, pero la igualdad es tan grande, se ha visto en los enfrentamientos de este año, excepto el de la Final Four y el que jugamos nosotros allí en Barcelona, pues que ellos nos ganaron bien, luego nosotros les ganamos bien, pero el resto de partidos han sido partidos muy igualados, y seguro que se va a ver una final muy dura con finales apretados y de estos tipo de partidos que le gusta al espectador y que a nosotros los jugadores pues no nos gustan tanto, ¿no? Porque sufrimos mucho, pero yo creo que va a ser una final muy igualada.
Yo creo que ellos parten un poquito como favoritos, pero ya te digo, hay que olvidar un poquito lo que ha pasado en los últimos partidos contra ellos. y vamos a intentar luchar al máximo y como siempre se dice, vamos a intentar, nos estamos preparando para el primer partido, intentar sacarlo. Ellos, pues, en los últimos partidos, como he dicho antes, sobre todo el de la Liga Europea, pues no ganaron muy bien, pero no por eso vamos a dejar de luchar e intentar sacar el partido.
Doncs apropa l'inici del partit, del primer partit de la final del play-off de la Lliga Endesa a partir de 9:45 de la nit, primer Madrid-Barça. I per cert, que el tècnic, l'entrenador del Barça, reconeix que farà això, si guanya el títol de Lliga.
Tengo una ahí guardada, pero como últimamente no ganamos, la tengo allí guardada, ¿no? Pero bueno, pero tampoco no es darle muchas vueltas a este tipo de cosas, la verdad que no lo hago, no hago promesas y no hago pensamientos que vayan muy, muy, muy para allá, sino centrarme en el momento.
Doncs té guardada una ampolla de vi, la té guardada i a veure si serà capaç o la podrà obrir o no, depèn de, imagino, del que passi en aquesta final del play-off de la Lliga Endesa. I volem saber l'opinió de dues persones, entrenador i periodista, que coneixen i molt bé el que passa a Can Barça. Josep Maria Berrocal, hola, Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
I el Ferran Márquez, hola, Ferran, bona nit.
Bona nit.
Creieu que Pasqual acabarà obrint aquesta ampolla de vi que té reservada? Què passarà?
Bueno, no sé, jo et diria que et respondria com a respondre al Xavi a la pregunta. Vull dir, no puc pensar al final, si no tinc que pensar en el primer partit, no puc anar tan lluny. Et diria que, penso molt en la cantarina d'entrenador i et diria que és difícil pensar en el final quan encara no tenia el primer partit. No? El primer que et diria la pregunta que em fas.
I tu, Ferran, què diries?
Bueno, que el partit a partit és la clau de l'eliminatòria. Que el Futbol Club Barcelona arriba amb aquests dos partits que ha de jugar a Madrid, en el d'avui, sense cap pressió, i que és el moment oportú per tal d'intentar donar la volta al factor pista. Que en absolut vol dir que el Barcelona després sigui el favorit per guanyar, perquè guanyar-li dos partits seguits del Madrid aquí al Palau serà dificilíssim, però bueno, jo crec que el Barcelona juga sense cap pressió, més que la que es posi l'equip, i crec que l'equip en aquests moments no es posarà cap pressió.
En tot cas, estem tots d'acord que tant de bo que Xavi Pasqual pugui acabar obrint aquesta ampolla de vi, no? Aquí estem tots d'acord, no?
No, evidentment. Jo tinc pas com el Ferran al club i jo tinc amistat amb molts d'ells i, evidentment, tinc més lligam, jo sé il·lusió que puguin guanyar un nou títol, no? I tal, com diu el Ferran, no només depèn del Barça, té un gran contrari davant i jo et diria que és molt tòpic o molt típic, molt fàcil dir que tot passa per poder guanyar un partit de Madrid, perquè, evidentment, veig difícil que el Madrid pugui perdre tres partits seguits, no? I que guanyi els dos tres i perdre els tres seguits, els dos a casa, el Barça, i un hipotètic cinquè partit. Jo et diria com has d'anar partit per partit, però si em fas analitzar una mica més globalment, tal com està el Madrid, veig també difícil que pugui perdre tres partits. Però, bueno, s'ha vist el cas de Rússia, per exemple, fes que Moscú va remuntar un 2-0, no? I tenint el factor pista a favor i perdre i remuntar. Tot és possible, però jo et diria que tal els precedents i com ha anat tot l'any, el Madrid, si guanya els dos partits de casa, bueno, evidentment serà una tasca molt, molt gran per part del Barça.
Què podem esperar d'aquesta final, Ferran?
Bueno, jo crec que és una final que bàsicament arriba amb una situació de molta tensió a les semifinals per part del Futbol Club Barcelona i que l'equip, doncs, vaja, jo crec que ha de jugar sense cap tipus de pressió. I aquesta és clau, no? Vull dir, si el Futbol Club Barcelona afronta els partits, tant els de casa, sobretot els de fora, perquè a casa jo crec que és diferent, no? Però a Madrid, si afronta els partits sense pressió i sense la necessitat de guanyar, és quan el Futbol Club Barcelona pot treure el seu talent i guanyar els partits, no? Guanyar algun d'aquests dos partits.
Veieu el Barça capaç de... Ara parlàvem, no?, de la importància d'almenys tornar al Palau amb un 1-1, no?, treure alguna victòria dels dos primers partits. El Barça ja ha demostrat a la sèrie de València que és capaç de trencar això dels factor pista i guanyar fora, no, Josep Maria?
Penso que en situacions adverses, o quan et donen tots com a situació més complicada o més difícil o no com a favorit, el Barça s'ha mogut bé. I en canvi, en situacions com jugar a casa, amb molta pressió com el Ferran, que penso que de les coses millors que vam fer ja no és en bàsquet. A les semifinals estava tot l'entorn, o tot el que es parlava, semblava que fos la fi del món, no? Que fos tot negatiu i tot es pensés en el futur, en la primera temporada i no en l'actual, no?
quan han superat això, que penso que era una situació molt adversa i molt difícil, demostra que ha pesat, que evidentment en moments que han jugat millor, han sigut més irregulars, mentalment, encara que han sigut inestables, a vegades, en moments puntuals han demostrat que poden ser molt durs mentalment i superar situacions difícils. I ara, jugar fora de casa dos partits, jo penso que el Barça com no té res molt a perdre i en aquesta situació bueno, té una mica més de tranquil·litat d'haver arribat a la final i penso que sí, que pot aconseguir un partit tancat i guanyar un d'ells.
Doncs la veritat és que la cosa pintava negra després del quart partit al Palau, sobretot no per la derrota, sinó per la imatge que va oferir el Barça en aquell enfrontament, Ferran, i després en el cinquè va tornar a treure caràcter l'equip de Xavi Pasqual.
Perquè el que el Barcelona va intentar canviar, que són els partits de casa, bàsicament, crec que qualsevol cosa que pugui fer que la gent tingui una mentalitat més positiva en els partits que el Barcelona jugui a casa, doncs fa afavorir el Futbol Club Barcelona, perquè si mirem les estadístiques, els percentatges de tirs lliures, el percentatge de 3 punts als partits que el Futbol Club Barcelona ha jugat com a local, doncs són molt més baixos que quan ho ha fet com a visitant, no? I això crec que es deu a la situació aquesta que viu el Futbol Club Barcelona d'enrenyiment de l'entorn de tot el que és el bàsquet, no? Si aconsegueixen canviar aquesta situació i el públic posa a la pell dels jugadors i els anima després de fallar un tir lliure, i és molt complicat fer-ho, però bueno, jo crec que si aconsegueix això, el Futbol Club Barcelona tindrà més opcions per poder guanyar.
No sé si la solució una mica es passa pel que vam veure a València, escurçar les rotacions, que Xavi Pasqual jugui amb els, no sé, si dir els homes importants o els que tiren del carro, no?, en aquests casos.
Bueno, l'últim partit, bueno, van triar per una via i penso que va anar bé, no? Has de prendre decisions a vegades, valentes, i decidir. Tu coneixes millor que ningú el que està passant dintre de l'equip. I en aquest moment doncs, van decidir jugar amb menys jugadors o apostar molta més estona per algun jugador i els van anar bé. I al final, jo suposo que si preguntes a tots els de l'equip que feies estona jugant al final, que no havia jugat minuts a un cinquè partit de València i no jugar a la final, no? Vull dir, mira l'exemple clar com el Víctor ho celebrava, Sada, o... Jo penso que en aquest aspecte tothom té clar, quan arriba aquest punt final, després de 10 mesos competint, tothom, que primer és l'equip i que en aquest aspecte em posarà tot a favor de l'equip i que és igual, juguis un, juguis 10, fiquis 20, fiquis 0. No? Jo penso que aquest punt l'equip penso que ho tindrà bastant clar, això.
Un títol que, si torna a Barcelona, Ferran, en gran part passa per les mans de Marcelinho Huertas.
Home, l'aportació de Marcelinho Huertas durant els anys que porta aquí el Futbol Club Barcelona ha sigut de molts altibaixos i crec que realment el Marcelinho pues, té la qualitat i el talent per convertir-se en un jugador referent entre el Futbol Club Barcelona, com es va demostrar en el darrer partit de València, en el qual va jugar els 40 minuts, ell va portar molt jugant al pick and roll amb el Tomic i bueno, va portar molt en el joc col·lectiu de l'equip, tant en atac com en defensa. Jo crec que això és una de les coses que de cara al futur el Futbol Club Barcelona s'ha de plantejar, no? El fet de tenir jugadors de referència dintre de l'equip i aquests jugadors assumeixin responsabilitat. Això crec que és molt important. Si tens una plantilla de 14 jugadors, el que fas és restar protagonisme als jugadors importants i els fas dubtar de quin és el seu rol. Per tant, jo crec que això és una reflexió que s'hauria de fer el Barcelona al voltant de plantilles tan àmplies, no? Jo crec que si reduïssin el número de jugadors, apostessin més per pujar jugadors de les categories inferiors, a l'equip rodaria, aniria més rodat. Potser perdria el mateix número de partits, probablement, o potser en perdria més inclús, però hi hauria major comunió entre l'equip i la facció.
Josep Maria, quin creus que són o poden ser els punts claus d'aquesta final, no? D'aquest Barça-Madrid, Madrid-Barça d'aquesta final del play-off?
No, jo penso que, havent tingut tants partits d'experiència, el que he viscut jo prèviament, i ho porto dient tot l'any, quan fem entrevistes de qualsevol tipus, quan parles d'enfrontaments d'aquest nivell, és el mental, vull dir, penso que ha sigut un pas endavant haver superat la situació del València, tan complexa i tan difícil, però també et diria, quan parlàvem d'un jugador com el Huertas, que pots parlar del Rodríguez, del Rudi, de qui vulguis, jo penso que 5 partits, o hipotètics 5 partits, una final llarga, evidentment et cal molt més que un jugador, i el que realment jugui més com a equip, jugui més tranquil, jugui més fidel al seu tipus de joc, i sí, capaç més de centrar-se al bàsquet i no tant amb el resultat en si de partit per partit o dintre del mateix partit, si un moment que sigui bo o sigui dolent, el que és capaç de poder gestionar millor aquestes sensacions, aquestes emocions i centrar-se més en el bàsquet i portar més el que vol fer, doncs aquí té molt guanyat, no? I també penso que els dos equips, concretament el Barça, per molt que Marcelinho es tractarà força millor, no penso que sigui suficient com per guanyar un Real Madrid, no? Tenen una plantilla llarga, evidentment no és fàcil que tothom trobi el seu espai amb tants jugadors, però tindran que aportar algun jugador a sortir més, no? I aportar algú més, no? I jo, concretament, per exemple, m'agradaria, ho espero més, de, que l'Oleson pugui aportar algú més, que Brines, però penso que l'Oleson pot ser important, també. I Juan Carlos, encara que tothom pugui parlar, que no sap també, sempre crea molts espais, és un jugador molt important perquè el Marcelinho i els puguin jugar, no? Que et diria que al final has de sumar més jugadors i has de ser més fidel i estar més tranquil. Mm-hmm.
Les claus per tu, Ferran?
Bueno, les claus, essencialment, per part del Futbol Club Barcelona, és aturar el joc exterior del Real Madrid. A mi em sembla que aquesta és una de les principals claus del partit, no? Vull dir, aturar el Sergio Rodríguez quan aparegui, aturar el Sergio Llull i intentar que el Rudi Fernández no entri en els partits de manera dominadora. Si el Futbol Club Barcelona fa aquest pas endavant i aconsegueix que això no passi, aleshores hi entraran tots els factors que diu el Josep Maria, que coincideixo plenament amb ell, no? Els factors mentals són molt importants i els duels individuals que es puguin produir, no? Si el Marcelinho és capaç d'aturar el Sergio Rodríguez, doncs haurem guanyat bastant. Si l'Oleson és aturar en el Rudi o aturar en el Sergi Llull, també haurem guanyat bastant, no? Jo crec que essencialment és això, i sobretot el joc interior del Futbol Club Barcelona. El Futbol Club Barcelona té un joc interior que quan realment l'imposa, com es va demostrar a València, no hi ha cap equip que el pugui guanyar.
Escolta,
Tomic, Endorse, etcètera, és un joc interior molt poderós i que el Barcelona ha d'imposar aquest joc interior.
Ferran, els antecedents, que són uns quants, d'aquesta temporada Barça-Madrid-Madrid-Barça, pot afectar en alguna cosa de cara a aquesta final i sobretot el que va passar a Milà, a la Final Four?
No, jo crec que no. Jo crec que el de Milà és un positiu pel Futbol Club Barcelona, per tal de demostrar-li a la gent que no és certa la diferència que es va produir en el marcador en aquell partit, no? Que allò va ser un error i que el Futbol Club Barcelona té arguments per tal de guanyar en el Real Madrid. Jo crec que això és la clau. Jo crec que els antecedents no compten amb aquests partits.
Josep Maria?
No, jo me'n recordo quan vaig transmetre el partit amb tu a Final Four. Bueno, al cap molt xafats, però jo no penso que fos la diferència real que hi ha entre Madrid i Barça, no? Però també és cert que si algú ja ho has viscut prèviament, és més difícil que es repeteixi. No dic que es pugui repetir, que no es pugui repetir, però és més difícil que el jugador ja ho ha viscut, no? Però, bueno, són situacions que pot passar, com va passar contra València. Ningú vol perdre tants punts, però quan t'hi trobes, doncs no és fàcil reaccionar i sortir, no? I aquesta és la gran diferència, no? Uh-huh. I, bueno, realment no hem parlat molt, però, evidentment, el Madrid és un equip que a mi el pot costar més al Barça, perquè sempre ho he dit que el Barça prepara molt bé els partits, o pot conèixer molt bé el rival, i fa els punts forts, però clar, els punts forts del Madrid a Barça té molt, molt talent, sobretot en el joc exterior, no? Llavors això, evidentment que pot fer recursos tàctics com ha fet el Barça en el passat, com va guanyar l'última Lliga, o pot fer-ho ara, o... però a vegades amb això no és suficient, no? Llavors individualment i col·lectivament ser capaç de parar aquests dos, tres jugadors tan claus, que a vegades són molt imprevisibles, com pot ser el Rudi, pot ser el Juli, pot ser sobretot el Sergio Rodríguez, serà molt important, i el Barça sempre s'ha demostrat, sempre quan són marcadors curts, més baixos, més ajustats, amb menys punts, amb grans defenses, doncs, bueno, porten bé aquests partits tancats, no? Llavors, és el que parlàvem abans, si és capaç de portar-ho cap a aquest terreny defensivament, tindrem més opcions, suposo.
Sou dues persones que coneixeu molt bé aquesta casa, Can Barça, el Palau, etc etc. La gent que hi treballa, pel que sabeu... Hi ha confiança? Creuen que és possible guanyar aquesta Lliga?
Quan arribes amb un play-off final, els que no estaven absolutament convençuts de l'equip o de l'entrenador o de qui sigui, es posen a favor de l'equip, perquè, clar, és una oportunitat única, estàs davant un play-off final, veus que l'equip té els seus arguments per tal de guanyar i, per tant, apostes de manera... sense cap tipus de dubtes, apostes per la victòria i per ajudar l'equip i per ajudar el col·lectiu, no? Això ho tinc claríssim. Tota la gent aposta clarament pel Futbol Club Barcelona perquè faci el possible per guanyar aquesta eliminatòria i guanyar el títol.
Josep Maria?
No, jo penso que ha superat el València com a equip, perquè he pogut parlar amb uns d'ells, perquè tinc relació, però ja no, ho han patit, no és fàcil el que va passar a València, però penso que està molt optimista, amb moltes ganes i molt desig, no? Perquè ha sigut una temporada llarga i dura, que no han acompanyat els resultats, però el treball sempre ha hagut allà i jo penso que això és un lugar reflectit, no? També m'agradaria, perquè és el que penso, perquè fa molts anys i ho veig des de fora, no? Que passi el que passi, evidentment, qui va veure el Barça va veure el Palau i, evidentment, el que vol és que guanyi, no? I va sense aquesta sensació que tot l'entorn fa veure com bueno, sembla que vulgui que vagin malament les coses perquè es produeixin coses, no? I si tenen que produir, es produiran, ho decidirà qui tingui que decidir, no? Però jo com a aficionat, que ho soc, del Barça i de bàsquet, el que tinc ganes de veure el Barça guanyar, no? Vull dir, evidentment, si juguen perfecte, millor, però si no juguen tan bé, em faré il·lusió que guanyessin, no? Llavors, espero que tothom tingui aquest esperit més positiu, més constructiu, i ara en temps de prendre les decisions que les tinguin de prendre, però ara tenen una oportunitat única, és molt difícil de veure una final, per molt que el Barça hagi arribat a moltes, i més guanyar-la, per això et dic. Penso que l'equip ho té molt clar, i esperem que els aficionats o la gent que pugui anar al Palau també tingui ganes d'animar l'equip, perquè el Palau, quan rep aquesta ajuda, es nota, i quan, no, i quan en canvi rep aquesta negativitat també es nota, i això, encara que la gent pensi que no, afecta. Llavors esperem que tot sigui més positiu.
Doncs arrel del que tu comentes, Josep Maria, el Barça, la plantilla, els jugadors han fet un vídeo, potser per també cridar, fer un crit, no?, l'afició, per anar tots a una, remar tots a una, i la plantilla del Barça s'ha conjurat.
Bueno, tíos, ha llegado la hora. Después de 10 meses de partirnos el pecho por este escudo, ha llegado la hora de ganar la final. Por esta camiseta, por nosotros, por la afición. ¡Culions!
¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! Joey, Ante, como bestias allá abajo. Juanqui, Fred, Alex, a tope, ¿eh? Vamos, chicos, como si fuera el último partido de nuestras vidas, ¡va!
I vosaltres convertiu el Palau en una olla de pressió. La resta està a les nostres mans. És la nostra hora. És l'hora del Palau.
Vamos, vamos. Un, dos, tres, Barça!
Josep Maria Ferran, què us sembla? No, la iniciativa, no? Aquest vídeo que ha fet el Barça per aquesta final del playoff.
Bueno, i sé que des del Futbol Club Barcelona se sap que hi ha una certa ruptura amb la facció, no? I per tant, tot el que sigui argumentar aquesta unió de l'equip amb la seva facció, jo crec que és molt important. Ho ha fet molt bé el Futbol Club Barcelona en aquesta acció, i tant de bo passi el que diu el Josep Maria, que realment tothom s'uneixi, tothom lluiti per aconseguir l'objectiu, no? Jo crec que seria molt bé, seria molt maco que el Futbol Club Barcelona acabés aquesta temporada guanyant aquesta lliga al Real Madrid. Mm-hmm. Seria fantàstic i esperem que ho aconsegueixi.
Ens hem de sorprendre perquè sigui Marcelinho Huertas qui porti o dugui la batuta en aquest vídeo, qui és el gran protagonista, és qui pren la paraula.
Bueno, a veure, has de poder parlar de l'idioma, porta temps, és la persona més extrovertida, però poc el conec.
Sí, però no és el capità, no, eh?
No, però per exemple, jo sempre ho he dit, a veure, que siguis capità no vol dir que siguis bo fent altres coses, i, no sé, has de ser líder, doncs pots liderar de moltes altres maneres, no? I el Juan que porta molt temps, el capità d'aquest any porta molt temps, i lidera en altres aspectes, no? I sobretot del joc, no? Però jo coneixent el Juan, també el veig més possible que ho faci un altre tipus de persona, aquest tipus de speech que fa Marcelinho, que no que ho faci Juan, no? Vull dir, cada un té el seu espai i lidera com sap i com pot, no? I en aquest aspecte, doncs, a mi s'heu pres més veure Juan Carlos fent això, sí, que sí, el meu al Marcelinho.
Sí, sí, jo no me l'imagino, Ferran, el Juan que fent aquest vídeo, eh?
No, jo crec que és això, és el lideratge es divideix en moltes facetes diverses del joc i del no joc, i en aquest cas crec que el Marcelinho és la persona adequada per fer això, perquè, bueno, doncs perquè té un paper important dintre de l'equip, perquè és una persona extrovertida i que té un caràcter apropiat per fer-ho, no? Em sembla molt correcte que hagin triat el Marcelinho per fer-ho, i ja et dic, tant de bo s'aconsegueixi aquesta unió entre la facció i el Palau, i que realment el dia que el Madrid vingui aquí, siguin un 1-1, siguin un 0-2, siguin un 2-0, tant fa, la gent estigui a favor del Barça i estigui animant l'equip, no?
Doncs a partir de 9:45, d'aquí ja no gaire, Madrid, Barça, primer assalt d'aquesta final de playoff de la Lliga Endesa. Josep Maria Berrocal, Ferran Márquez, gràcies i un plaer escoltar-vos al Bàsquet al Dia.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
I ens espera ara el portaveu de l'Associació de Jugadors de Bàsquet Professionals. Veurem què passa amb els cupos.
Bàsquet al Dia.
L'eco del nostre passat ressona arreu del país. Cultura, gastronomia, paisatge. Reviu la nostra història amb els 5 sentits i ressegueix els itineraris de la Guerra de Successió, on passat i futur es donen la mà. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Doncs a poca estona de l'inici del Madrid-Barça, un dels temes candents, sens dubte, en el món del bàsquet és el dels cupos. Sabeu que actualment el sistema és d'un mínim de 5 jugadors nacionals per plantilles o en plantilles de 12 i un mínim de 4 en plantilles d'11. Doncs la Unió Europea va instar ja fa 2 mesos al govern a variar aquest sistema per considerar que es tracta d'uns mínims excessius, de manera que de cara ja a la propera temporada el CUP hauria de passar de 5 a 4 i de 4 a 3 respectivament i, òbviament, perjudicant el col·lectiu de jugadors nacionals. Sobretot plegat, Francesc Roca, president de l'ACB, apunta el següent.
Comissió Europea no està d'acord amb la definició dels cupos que tenim ara mateix. De fet, li han donat a l'Estat espanyol fins al dia 23, sembla que és, perquè doni una resposta doncs, a el que han plantejat, i el que han plantejat és que els cupos del jugador en formació en Espanya, a la Lliga Endesa, en aquest cas, s'han de rebaixar a percentatges similars al que té el programa de la UEFA de protecció dels jugadors també assimilats, no? Doncs que és un 32%, és el percentatge que té la Comissió Europea, com si diguéssim, acceptat, no? Aleshores, els cupos s'haurien de baixar, doncs, segurament, de 5 a 4 i de 4 a 3 en les configuracions de plantilla de 12 o d'11, i això és el que jo crec que té intenció de fer el govern, de comunicar-li a la Comissió Europea que aquesta hauria de ser la solució. A partir d'aquí hem de veure quin panorama s'obre.
Ens escolta el portaveu de l'Associació de Jugadors de Bàsquets Professionals, o de Bàsquet Professionals, Rafa Jofresa. Hola, Rafa, bona nit.
Hola, bona nit.
Què et sembla tot plegat, el tema dels cupos? A partir d'ara, què ha de passar, què ha de succeir?
Bé, no, nosaltres estem esperant a tenir una reunió amb el cardenal, amb el Miguel Cardenal, secretari d'Estat per l'Esport. Creiem que ell és la persona, diguéssim, que pot desbloquejar tot això i que és qui, d'alguna manera, hauria d'haver tingut un diàleg una miqueta més fluid i clarificador sobretot amb l'estament de jugadors, no? Els jugadors, la veritat és que estem molt puts i estem, bueno, amb un malestar bastant gran perquè tot aquest diàleg no ha sigut. S'ha adoptat una mida d'una manera unilateral, sense comptar amb l'opinió dels jugadors, sobre un conveni que està firmat entre les tres parts, entre la Federació, l'ACB i nosaltres, i, per tant, doncs, sembla que d'alguna manera es vulgui passar per sobre d'aquest conveni.
Un conveni que finalitza el juny del 2015 i que entenc que el voleu mantenir, que creieu que s'ha de mantenir fins la seva data límit, no? Fins al 2015.
Sí, des del nostre punt de vista es pot mantenir fins al final de la temporada vinent, que és quan expira aquest conveni, i no veiem raons per les quals no es pugui fer, no? El dictamen de la Comissió Europea, al final, és una recomanació i, bueno, nosaltres considerem i creiem amb raons que aquesta situació es podria mantenir fins al final del conveni firmat, torno a insistir, per la pròpia ACB i per la Federació, no? Per tant, no sabem molt bé, diguéssim, a què ve tot això.
És a dir, que la Unió Europea recomana, però no exigeix en cap moment.
Exactament. Aquí, diguéssim, ha invitat a reflexionar el tema i no ha dictaminat res, no hi ha cap sentència del lloc, no? Per tant, creiem que a més parla d'una proporcionalitat que d'alguna manera queda una miqueta en l'aire, no? D'on està aquesta proporcionalitat o no.
Aleshores, creieu que el Consell Superior d'Esports, que és qui al final hauria de prendre la decisió, s'hauria de posicionar més de part dels jugadors? Pregunto.
Hauria de pensar més
amb els jugadors?
No, però és que no només pensen més en els jugadors o no, que també, però el que volem és que respecti el conveni que vam firmar les tres parts, l'ACB, la Federació dels Jugadors, i no hi ha motius pels quals s'hagi de, diguéssim, passar per sobre d'aquest conveni, que torno a dir que expira al final de la propera temporada.
Perquè amb vosaltres no s'ha consensuat absolutament res.
Bueno, vam tenir una reunió en la qual es van explicar els punts de vista, vam dir el que pensàvem i, bueno, sembla ser que, que no han tingut en consideració res de tot el que hem argumentat i del que hem dit.
M'imagino el cabreig, no, Rafa, dels jugadors nacionals, després d'aquesta mesura de la Unió Europea i de la decisió que sembla que...
Però... Sí, però no només els nacionals, vull dir, els cupos anomenats cupos de formació afecten no només els jugadors nacionals, sinó els jugadors nacionals i comunitaris, que han estat formats en territori espanyol. Per tant, vull dir, no només és un tema dels nacionals, és un tema de molts altres jugadors, no? I per sobre de que afecti a més a uns o a uns altres, així, el que volem és que respecti allò que vam firmar i que no veiem motiu pel qual s'ha de cobrar d'algú firmat per les tres parts.
Creieu que serà així? Creieu que finalment es complirà el que està firmat fins al juny del 2015?
Home, esperem que sí. Nosaltres estem lluitant i lluitarem perquè en aquest sentit es compleixi allò que vam firmar totes les parts de mutu acord i sense la coacció de ningú. Són convenis que, bé, moltes vegades acords que poden no agradar massa a ningú, però que al final es firmen i que estan per complir-los, no? I per intentar les parts, en els moments que hi ha dificultats, arrimar l'ombro i intentar que les coses dintre de tot es puguin arribar a complir, no? I creiem que en aquest cas, doncs el PSD ha passat per sobre, bàsicament per sobre de tothom, però les altres parts implicades, diguéssim, que no han arribat a l'ombro per intentar fer complir allò que van firmar totes aquestes parts.
Què t'han semblat les paraules de Francesc Roc, el nou president de la CD, parlant dels cupos?
Bueno, a veure, jo no tampoc no soc tipus per valorar les paraules del Francesc Roca, no? La setmana passada ja vam tenir una reunió...
Si diu que oi està convençut que el govern, la decisió que prendrà és aquesta, la de reduir els cupos de 5 a 4 i de 4 a 3.
Per això dic, nosaltres des de la Societat de Jugadors, els jugadors encara no sabem que ell pugui dir això, el trobo molt bé, però serà que tenen més informació que els jugadors, vull dir, el Consejo no ens ha comunicat encara el que faran, però esperem que això no s'acabi portant a terme, no? De tota manera, jo valorar les declaracions del Francesc Roca, però, bueno, tampoc no és el cas. Ell, lògicament, doncs, diu el que li convé, en aquest sentit, la presumpta decisió del Consell Superior d'Esports, doncs, a l'ACB li va bé, per tant, ell, doncs, bueno, doncs, creu i diu el que creu, i ja està, no diguéssim que no arrima l'ombro per intentar fer complir allò que la pròpia ACB va firmar.
Escolta, Rafa, fins a on pot arribar el cabreig dels jugadors?
No, és que en els jugadors ja hi és fa molts dies. Vull dir, la primera és que hi ha molta incredulitat i hi ha molta indignació, no?, en el sentit de que hi ha alguna cosa que diguéssim que ha estat firmat es pugui trencar d'aquesta manera, doncs, amb la vigència del conveni.
Però què estarien disposats a fer per pressionar a la Federació Espanyola de Bàsquet? Perquè s'ha parlat de boicotejar la Copa del Món o no anar a la concentració de la selecció d'aquest estiu.
Mira, no, nosaltres el que tenim la intenció és que es compleixi el conveni i intentarem agotar totes les vies negociadores perquè això sigui. No puc parlar de res més perquè és que no hi ha res més a partir d'ara.
És a dir, no pots dir si és cert o no, si hi ha la intenció o no de pressionar, de boicotejar la Copa del Món, de no anar a la concentració de la selecció.
El que hi ha la intenció és de seguir negociant, de seguir intentar posant ponts de diàleg i que les coses puguin redreçar i que vagin, però d'alguna manera dicta una miqueta el sentit comú també, no? Per tant, nosaltres lluitarem al màxim per totes les vies de diàleg possibles i que es compleixi allò que es va firmar.
I si no, doncs fer el que calgui, no?, perquè es compleixi el que està signat. I si no, fer el que calgui perquè s'acabi complint el que està signat.
Bueno, ja es veurà, no sé. Ja es veurà. Ja et dic, nosaltres intentarem lluitar per defensar allò que vam firmar.
Doncs seguirem molt pendents aquí al Bàsquet al Dia del tema dels cupos, a veure què acaba succeint. Rafa Jofresa, portaveu de l'ABP, gràcies per les explicacions i per passar avui pel Bàsquet al Dia.
Molt bé, gràcies.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino. El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Us heu fixat que quan un jugador de bàsquet guanya un partit abans que ningú més agraeix el suport a la seva afició? Ja és aquí el playoff de la Lliga Endesa. Per això els nostres jugadors es mereixen continuar rebent tota l'energia dels bàsquet lovers. Endesa, energia per a la vida. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs a punt d'estar de començar aquest primer partit de la final del playoff de la Lliga Endesa entre el Madrid i el Barça a 9:45 de la nit, en el moment que nosaltres doncs, tanquem la paradeta, però ho hem de fer parlant, com tots els dijous, de la NBA i avui amb els, o dels grans campions, del San Antonio Spurs, que derrotaven a la final els Miami Heat per un contundent 4-1. Escoltem, per exemple, a Manu Ginóbili.
Yo en ningún momento de la temporada jugué pensando en una revancha del año anterior. Lo dije varias veces, yo jugué pensando, no pensando, jugando como jugué toda mi vida, tratando de hacerlo bien, porque haciéndolo bien es como lo disfruto, como el día a día pasa mejor. Lo que pasa es que una vez que supimos que era Miami y que éramos nosotros, ahí es donde cambió el chip y creo que tanto yo como mis compañeros, porque lo vi en todos, la cara cambió y el hecho de que volvés a tener esa oportunidad decís esta vez no se va a escapar. Esta vez cada posesión voy a ir como si fuese la última posesión de mi vida. No quiero volver a sentir lo que sentí esa vez.
Professor Garriga, hola Josep, bona nit.
Què tal, bona nit.
Ha guanyat, qui més ho ha merescut?
Absolutament. 104-87, el resultat ho diu tot. Després d'un parell de partits una miqueta igualats, la veritat és que la resta d'aquesta sèrie final ha estat un... No vull dir una passejada de Sant Antonio, perquè han hagut de treballar-s'ho molt, però amb gran solvència, amb gran solvència durant tota l'eliminatòria i sobretot en aquest últim partit, derrota Sant Antonio Spurs a Miami Heat. I el que tu deies, s'emporta per 4-1 el títol de l'NBA amb total justícia.
Ho deia ara Manu Ginóbili, que un cop sabien ja que estaven a la final i que jugarien contra Miami... que no se'ls escapava, que tenia molt present el que va passar la temporada passada.
Sí, ells es van quedar a un triple miraculós de sèrie. Al final la victòria va ser per un equip de Miami que va ser millor amb el context general, sobretot en aquestes petites coses. I ells, després de fer una gran temporada regular, van quedar amb un pam de nas. Aquest any han tornat a fer una excel·lent temporada regular. En 82 partits n'han guanyat 62 i n'han perdut 20, amb el millor rècord de la Lliga. I la veritat és que quan ets el millor i, a més, fas el que has de fer per continuar-ho sent els moments importants, perquè una de les coses més importants d'aquest equip és que no s'ha arrugat, que ha sabut llegir cada partit de la manera en què ho havia de fer i que ha imposat una miqueta el que era les seves armes, el seu joc col·lectiu i les seves característiques d'equip més coral que no pas Miami. Si vols, podem desgranar una miqueta.
Sí, sí.
Les quatre cosetes que, en la meva opinió, han estat importants. Parlant una miqueta del partit, en el partit de diumenge passat a l'AT&T Center de Sant Antonio, ens trobem amb un convidat sorpresa, o bé, potser ja no tan sorpresa, que és l'alè dels esports Kawhi Leonard. Recordem, 22 anyets, 2 metres. Miren, en els dos primers partits, en total havia fet 18 punts, sumant els dos primers partits. I en els tres següents partits de l'eliminatòria ha estat sempre per sobre de 20. A més, anotant en moments molt importants i encarregant-se defensivament d'un LeBron James, que era el que estirava en el seu equip en Kawhi. És a dir, no és un jugador que hagués pogut descansar en defensa. En aquest partit en concret anota 22 punts amb uns percentatges excel·lents, 7 de 10 de tirs de camp i 3 de 4 triples, és a dir, amb molt poquets errors. agafa fins a 10 rebots i al final és nomenat MVP de les finals, convertint-se en el quart jugador més jove en aconseguir aquest guardó. No,
va arribar a la NBA el 2011,
Perdona?
Que va arribar a la NBA el 2011, 22 anys, i ja MVP de les finals.
Sí. És, ja et dic, només hi ha en tres ocasions hi ha hagut un jugador més jove que ha estat MVP, però parlem només de dos jugadors, perquè un d'ells ho va ser dues vegades. Un, el seu company Tim Duncan, el 99, i després, bé, el gran Magic Johnson, que també va fer una temporada universitària, després ja va passar a NBA, i el primer any de NBA ja va guanyar ell solet les finals, pràcticament, dues vegades. Més factors importants, en la meva opinió. El col·lectiu de Sant Antonio, hi ha un repartiment de responsabilitats que queda palès sobretot en l'aspecte anotador. Fixa't en aquest partit. Leonard, 22 punts, Ginobili, 19, Patty Mills, 17, Patty Mills, l'escorta, 14 punts al tercer quart i un veritable malson des de la línia 3. Insisteixo, Leonard, 22, Ginobili, 19, Mills, 17, Parker, 16, Tim Duncan, 14. A Miami, en canvi, LeBron James intentant arrossegar l'equip pràcticament sense sort. Cert que LeBron va fer uns números boníssims, 31 punts, 10 rebots, 5 assistències, 17 punts al primer quart, però es va quedar absolutament sol. Pensa que la resta de titulars de Miami, entre tots, 32 punts.
A la roda de premsa després del partit, el seu entrenador només va salvar a LeBron James.
Sí, LeBron va intentar literalment arrossegar els seus companys. De fet, els hi va dir, veniu darrere meu i jo es tiraré, però no va trobar la resposta que necessitava. En aquest sentit, molt té a veure també el paper defensiu d'un equip dels Spurs que no destaquen absolutament en res, ni ofensiva ni defensivament, en res especialment exuberant, però és un equip que és capaç de jugar una gran defensa col·lectiva on el company ajuda per, diguem-ne, que pal·liar una mica les carències des del punt de vista físic que puguis tenir amb la defensa 1 contra 1 i, en aquest sentit, doncs, emportar-se cada partit dels importants fins en aquest cinquè partit. Més cosetes, si vols. Mira, en tirs de camp, com sempre, els Spurs molt millor que els Miami Heat, 47,4% per 40 de Miami, tirs de 3, 46-28, tirs lliures 78-74, una miqueta més igualat. Una dada important, a pesar que el rebot pràcticament s'empata, 40-41, 25 assistències als Spurs, 14 assistències als Miami Heat, no? Parlant d'això de bàsquet col·lectiu, no? Jo crec que Sant Antonio, sense dubte, ha sigut el millor equip. Jo crec que han jugat un grandíssim bàsquet col·lectiu, ja dic, sobretot els últims 3 partits. Crec que han fet un bàsquet de 48 minuts, no? Ells han tingut molt clar que es tractava de ser molt, molt sòlids durant tot el partit. Fixa't, si contem els primers quarts de tots els partits i sumem punts a favor i punts en contra, la diferència és de 38 punts a favor dels Spurs. O sigui, que han guanyat de molt els primers quarts, que és on un ja comença a marcar la pauta, no? I bé, jo personalment estic content perquè ens hem reconciliat amb tres aspectes importantíssims del joc del bàsquet que executa aquest equip a les mil meravelles i que a l'NBA estaven una miqueta, diguem-ne, passats de moda, no? L'NBA és la lliga dels físics espectaculars, del múscul, de l'1 contra 1, del tenir superestrelles, donar-los la pilota i que tothom s'obri perquè aquestes superestrelles juguin 1 contra 1, de jugadors que són capaços d'anotar 50 punts en un partit i el següent partit anotar-ne 45. En aquest cas, això no passa a Sant Antonio. A Sant Antonio tenim, per una banda, el que comentava abans, la defensa d'equip, on el company està sempre pendent d'ajudar-te. En segon lloc, l'atac generós, molt generós, basat en passar la pilota sempre una vegada més fins a trobar el jugador que està millor situat. Tu tens un bon tir, però hi ha un company que en té un de millor i encara es dona una passada més. I això sempre fa equip, no? Ho fa tot plegat més col·lectiu. I això és una cosa molt important, el domini mental de cada situació de partit. Això comentava ara Manu Ginobili, que els hi va canviar la cara. Ells ells han estat molt ficats dintre del partit des del punt de vista mental. No hi ha hagut cap situació en la que s'hagin vist superats en aquest aspecte pels Miami Heat. Ells han controlat molt cada aspecte del joc i bueno, Miami, hi ha hagut partits en els que ha tingut una certa avantatge i al final ha acabat perdent-la per això, perquè s'ha trobat un equip de San Antonio molt centrat amb la feina que havia fet des del punt de vista mental.
Doncs després d'una gran temporada, doncs ja tenim campió, el San Antonio Spurs, i ara ja amb ganes, no?, que comenci la propera, quan acaba d'acabar aquesta, però vaja, i tenim el draft, i la setmana vinent, per tancar temporada, la setmana que ve ja tanquem paradeta, doncs tocarà parlar del draft, que també, déu-n'hi-do, el que ens pot deparar, no?
Sí, parlem del draft, farem una miqueta d'informe del que ve, perquè és molt interessant. Molt de jugador jove, molt de jugador de primer any que ha irromput a la Lliga Universitària amb una força extraordinària. Algun jugador internacional, jugadors no nascuts als Estats Units o no formats als Estats Units, que també segur que seran molt protagonistes d'aquest draft. Uh-huh. I bueno, després una sèrie d'equips molt necessitats de talent als seus planters, no? Parlarem abastament, si vols, al proper programa.
Josep, una abraçada.
Vinga, forta abraçada.
Fins la setmana que ve.
Vinga, adéu.
Ho deixem aquí, recollim tots pendents del que comença ara a 9:45 al Madrid-Barça, el primer partit de la final del play-off de la Lliga Endesa. Demà us explicarem a veure què ha passat en aquest primer compromís. Amb Toni Huguet al control, demà divendres. Sí, demà divendres. Doncs tornem amb més bàsquet. L'agenda del bàsquet al dia aquí a Radio Estel a partir de 9:45 de la nit. I insisteixo, a partir de ja, a veure què passa en aquest Madrid-Barça, primer partit de la final del play-off de la Lliga Endesa. Ho expliquem demà. Que vagi bé. Bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.